Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Minuts són els que passen ja de les 6 de la tarda. Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda.
Avui també amb la senyora Fletcher. Senyora Fletcher, bona tarda.
Oh, encantada d'estar amb vostè.
Ens ajudarà a intentar dilucidar què és el que va passar amb l'incendi de l'edifici Windsor.
Un misteri sense resoldre.
Queda mig resolt, podríem dir. No,
sí, hi ha coses que resolen
i d'altres que no resolen tant.
Que pots opinar.
Perquè tot d'expert, senyora Fletcher, no com vostè, que sempre es posa allà on no li demanen...
Jo hi era aquella nit. Jo era una d'aquelles ombres que pol·lulava per aquell edifici.
Què feia allà, vostè?
Oh, perquè la meva cosina, la Michelle Stanford, havia fet un convit de noces i... És una història llarguíssima.
Sí, no sé què té a veure un convit de noces amb allà...
Una cosa molt estranya, eh?
Aquest edifici, convits de noces, no, crec que no en feien. Bé, és coses de l'edat de la senyora Fletcher.
Un casament que es va complicar. Sí. Llavors, sí, però... el comandant del vaixell va avisar-me, va trucar la porta i va dir l'edifici està en flames.
L'edifici sí que va estar en flames i ara entrenem en matèria. La maldició del Windsor, HBO Max, 4 capítols, no, ni un ni dos. Allò que diu la Planes, que dius...
Amb dos fèiem, i si els ajuntes, dos de 45, te'n queda un de 90, que
i
ja
és
això.
I és més que suficient. Però estem en la moda de estira que estiraràs la de Sant Blas.
Això m'ho quedo.
Sí, he fet la pausa dramàtica, i aquí cadascú que incorpori la paraula que consideri. Ara. Estira que estiraràs la de Sant Blas. Bé. Metodologia de treball de fa un grapat d'anys, quan a la ràdio no arribàvem els temes a omplir l'hora i doncs estiraves les coses. Entrem en matèria. Ens hem de remuntar al 2005.
Exacte, 12 de febrer del 2005, per tant ara acaba de fer 18 anys, s'incendia...
18 només?
2005... Mm.
2005,
i som 2023.
2005, sí, sí. 2015...
He fet bé?
Sí.
No.
15? No.
2005.
Sí, el 2025 15. Farà 20 anys.
Sí, home, sí.
Bueno, per tant, dos anys menys, 18 anys.
Perquè les imatges que surten, tot es veu d'un antic, els cotxes, les envoltes, tot el que surt... És com dels anys 70, saps? Per això he tingut una mica...
Bé, hi ha unes imatges d'arxiu
sí,
que...
Sí, no, també, però...
És el 1955, t'ho dic perquè...
Perdona, però el cos... però el cos de bombers i tot, tot el que surt... Els camions tenen uns quants anys.
Sí, sí, però n'han passat 18.
Sí, sí. Bueno, endavant.
S'incendia el que era el primer gratacels de Madrid i d'Espanya, un edifici arquitectònicament molt valorat, modern en el seu moment, majestuós pel seu to daurat de la façana, i que estava doncs, en una zona de... El que es coneix com la zona Azca, que era una zona, diguem, un complex d'oficines, zona residencial... i zona comercial.
Tot barrejat, eh? Sí, sí, tot barrejat. Sí, sí. Una mica com les Corts.
Ah, d'acord, sí,
bueno,
sí.
Perquè, clar, les Corts tens el Corte Inglés, tens els edificis de la Caixa, que és dos gratacels...
Sí, però vas cap baix...
I amb vivendes. I vull dir que tot és, és una mica una barreja.
Hi havia aquests edificis d'oficines, el Corte Inglés tocant el Windsor, i també hi havia veïns que, per tant, van poder veure fàcilment com es produïa aquest incendi, perquè tenien el balcó donant a l'edifici. L'edifici era la seu de grans empreses.
En el Windsor estaba Garrigues Abogados, uno de los bufetes más importantes del país. En su poder, información confidencial de los litigios más sonados. También estaba Comparex, una empresa que custodiaba documentos reservados del Ministerio de Defensa. Y Deloitte, probablemente la auditora más importante del mundo. Y que se ocupaba de revisar las cuentas de la mayor parte de las empresas de la Bolsa Española.
Deloitte. Quedeu-vos amb Deloitte.
Mira, repartit, m'ho vaig apuntar pels pisos, aquí es demostra qui tenia calés i qui no. Garrigues, dos plantes, 7 i 8. El Comparex, del Ministeri de Defensa, aquesta empresa que guardava secrets del Ministeri de Defensa, només una planta, la quart.
Ja en teníem prou.
I de la 3 a la 26, A la 26, tot Deloitte.
Fixa't.
Que aquests són els que...
Aquests em tocaven.
Aquests són els que tocaven.
Sí.
Anem a veure com s'origina el foc.
Calleu.
Al principi.
Aquí tenemos aproximadamente una reproducción de la maqueta donde se origina el incendio.
Fan una maqueta.
Cuando suenan los detectores de incendios y avisan al guardia jurado indicándole que el incendio está en la planta 21. Accede mediante uso del ascensor, se acerca, mira por el cristal y ve una llama de 50 centímetros más o menos en el entorno de donde se encuentra la papelera. Avisa a la central de abajo diciendo que no puede abrir la puerta porque no tiene la llave.
El vigilante, cuando subió a atender la alarma de incendios y llegó al despacho 2109, se asoma por la ventana, esta de cristal, que tiene 40 centímetros de ancho y llega de arriba abajo, y se asoma y ve el fuego debajo de la mesa auxiliar.
No, no, un moment. Ah. És que ara suposo que això segueix de la metodologia del que és els guardes de seguretat, el cos de seguretat de l'edifici, la manera professional de la que van actuar.
De moment tenim el foc sota una taula, sembla ser que d'una paperera.
Sí.
El foc crema sota la taula, el despatx està tancat i, per tant, no tenen la clau i la necessiten.
Y avisa el compañero, bajo por la llave.
Ell.
Y pierde un tiempo bajando y subiendo. Cuando lo más normal es que el otro compañero que subía cogiese las llaves ya.
Claro.
Cuando él vuelve a subir con la llave del despacho y está su compañero aquí, entre los dos ya no pueden abrir esta puerta porque algún obstáculo impedía la apertura.
¿Quién?
Abandona el local para avisar a bomberos. Se ha perdido un tiempo muy importante. Muy importante.
Perquè agafar un extintor i trencar el vidre de 40 centímetres no se li acudeix a ningú.
Bueno, és que em sembla que no n'hi havien. En el documental...
Extintors? No. El que no funcionava era... Bé, no, ja hi arribarem.
Però extintors tampoc queda clar que n'hi haguessin, perquè, no sé, almenys ni un guarda de seguretat del que puja a la 21, ni a l'altre, a cap dels dos, com tu dius, agafen un extintor per apagar l'incendi.
Però perdoneu un segon. El primer guarda de seguretat que puja ja no puja amb el manat de claus.
No.
Puja a veure què passa.
No, però ja hauries d'anar amb el manat de claus.
No, puja i aleshores veu que és en el despatx 2109 i intenta obrir. Clar, el despatx està tancat i aleshores els despatxos hi ha com unes finestretes
sí.
I diu, ui, hay un incendio.
Una paperera.
Li diu pel walkie-talkie, ui, hay un incendio,
baja.
Bajo yo, el que ha pujat bajo a buscar-la
allà.
Exacte. I de paso, sube un extintor, que això és metodologia de seguretat.
Sí.
Doncs tot això no es va aplicar.
D'altra banda, ja entrarem en matèria, però tampoc hi havia aquests que tenim aquí, per aquí, aquests extintors automàtics que ruixen aigua quan...
Aquests tampoc no van, eh?
Això estaria bé fer una revisió.
Aquí a RAC1 m'agradaria veure si hi són. Perquè com que hi ha un fals sostre, la meva pregunta és si hi ha un incendi... Bueno, clar, hi ha un fals sostre aquí. Si hi ha un incendi...
Sí, allò que no ho és, allò d'allà...
No, allò és un detector de fums.
Ah,
que el dia que va venir el Josep Lluís Noac vam fotre una fumera i tampoc va saltar res. Vull dir,
no,
bueno.
No.
Però el que és l'esparsor...
L'esparsor, sí.
Aquí vostè veu algun esparsor?
Que no estigui per terra. Espera, que no estigui per terra.
Aquí jo no he vist mai cap esparsor. Bé, endavant.
Que no.
O sigui, que no sigui un Windsor 2,
això. No ens espantem.
No, contrari.
Cal entendre què va passar en aquest despatx. Per què en aquest despatx comença el foc?
De hecho, se habló de que la señorita que estaba trabajando, que era jefa de riesgos laborales, fumaba.
Atenció. Jefa, para un moment. Jefa és la jefa...
De riesgos...
Para. La jefa de riesgos laborales, fumant
com
un rere l'altre com una loca, el dissabte a la tarda. Perdó, endavant.
Algunes limpiadores de riesgos laborales fumava. Y que incluso algunas limpiadoras más de una vez le habían extinguido un pequeño incendio en la papelera.
A la de riesgos laborales.
De ahí que se hablase de que ese incendio fue debido a una colilla.
Esta persona en el auto judicial pues dice que ella había apagado todas las colillas.
Bé, què has de dir quan veus que has cremat tot l'edifici? No. Jo ho vaig apagar, perquè, clar...
No,
Bueno, no només has cremat l'edifici, sinó que s'han derrocat l'edifici.
Derrocat l'edifici. Hi ha un solar... Perdoni, vostè va llançar la cigarreta... No, encès... no, no.
Ja les apagué totes.
Ja ho vaig...
Totes. Les lancé a la papelera, però les lancé totes apagades.
Hi havia un foc sota la taula que sortia de la paperera i vaig estar fumant, però que consti que jo ho vaig apagar tot.
Que consti en acte que no fui jo.
No.
I ara comencem amb els misteris. Anem valorant un per un tots els misteris que afecten aquest incendi. Misteri número 1. No hi ha prou pressió d'aigua a les mangueres dels bombers per apagar el foc.
Però un moment, perquè aquí em va generar una confusió i ho vaig entendre en el darrer capítol, que és que no hi ha pressió a les mangueres dels bombers de les mangueres dins l'edifici, les que s'utilitzaven dins l'edifici.
Hi ha una... teòricament, ara no us poseu a buscar per aquest edifici, hi ha d'haver a la zona, en algunes, a cada planta, el que es diu una columna seca, que és per on passen les canonades d'emergència de l'aigua, on els bombers han de connectar les mangueres en cas d'incendi. I diguem que la pressió de l'aigua en aquestes sortides d'aigua
era
molt fluixa.
Y cuando eran los bomberos, intentaron empezar a apagarlo, pero se encontraron con que las mangueras, las bocas, la presión del agua era muy escasa.
Imagínate un incendio forestal que tiene un paisano, tiene su parcela y tiene unos pinos ardiendo, que están ardiendo los pinos y está con la manguerita de regar. Pues estábamos en esa misma situación.
No subía el agua con la suficiente presión. Y los bomberos antes, cuando hay grandes lenguas, necesitan una buena bocanada y una buena presión de agua.
Claro.
Bueno.
Hem de dir que el documental, La maldició del Windsor, que trobareu a HBO Max, entrevista tant el primer bomber que entra a l'edifici com l'últim bomber que surt de l'edifici. És a dir, que hi ha el testimoni en persona d'aquests bombers.
Jo crec que el títol, Mònica, amb el teu permís, se li hauria de canviar, en lloc de dir la maldició del Windsor, s'hauria de dir la incompetència en el Windsor. Perquè és una rere l'altra.
Aquest és el misteri. Per què no hi ha pressió en un edifici que hauria de tenir pressió i que, a més, tenia aquesta columna pensada precisament per això? Segon misteri. Per què hi ha flames que són de color blau? És a dir, d'un color poc habitual en els incendis o que indiquen una determinada substància. Per exemple, gas o un determinat líquid inflamable.
Misteriós.
Había unas llamas azules del edificio. Yo lo que pensé es que si habría algún... O sea, calefacciones de gas o calentadores de gas, que según con eso dicen que sale la llama azul o algo de...
Pues empecé a ver cosas significativas, las llamas azules, ¿no? Que sería después otro de los mitos de Windsor. Incluso algunas revistas decían que era el gas, ¿no? La Torre Windsor no tenía instalación de gas.
Recuerdo que cuando escuché hablar de las llamas azules, también se habló de... Uy, esto han echado un componente químico raro.
Senyora Fletcher, de moment...
Estic valorant moltes opcions.
Molt bé, doncs valori, que les anirem valorant. De moment va apuntant, eh?
Sí,
tenim les
la manguera, la poca pressió.
Les columnes seques. I tenim...
Les flames blaves.
Exactament.
I ara tenim el tercer misteri. Com és que només 3 dies abans de l'incendi s'instal·la una càmera de seguretat que enregistra tot el que passa al hall de l'edifici?
El incendio empezó en una de sus plantas, la 21, y 21 plantas más abajo, un elemento clave. El vídeo de esta cámara de seguridad, que hasta hoy solo tenía el juez. El vídeo nos permite, por primera vez, ver el Windsor por dentro la noche del incendio. Y otra casualidad, la cámara fue instalada por los propietarios del edificio solo 3 días antes del incendio.
Digues.
No, anava a dir que amb un edifici de 26 plantes, la decisió de la propietat, la gran innovació que van afegir uns dies abans, va ser posar una càmera a l'entrada. I ja està.
Hem de dir...
No només hi havia una persona vigilant.
És que, clar, aquí en el documental et diuen... les càmeres de l'edifici. Dius, bueno, a veure quantes càmeres, de quants pisos i tal. No. N'hi ha una...
Una al hall de l'edifici. Per veure entrar i sortir. També us diré... Però... no és cap revelació no. El que ensenyarà aquesta càmera, més enllà de gent entrant i sortint. Hem de dir que l'edifici estava en reformes, en procés de reformes, però els arquitectes originals de l'edifici d'això se n'assabenten quan l'edifici ja està cremant-se, i per tant hi ha moltes coses que diuen, home, això pot estar així, això pot estar allà, i resulta, ah, no, és que estava en reformes. Ah, bé, doncs si estava en reformes, aquí ja no sé què hauran fet.
Exacte.
És a dir, que hi ha... a més, aquesta part de confusió.
Jesus.
A més, hi havia un sistema antiincendis instal·lat, nou, però no activat. S'havia d'activar al cap d'uns dies. O sigui, tot...
Que també tot és casualitat que... Sí. No vull dir, això de les
la
columna seca no estigués en condicions, la càmera s'havia instal·lat uns dies abans i només funcionava aquesta de l'entrada i surt, que això sí, amb el document és interessant, perquè veus com entren els bombers, com surten els bombers, surt la senyora Clotilde de Los Riscos Laborales,
sí?
Que se li veu un tros
li,
de cabell.
Li veiem els cabells.
Sí.
Deixa'm dir que l'incendi passa un dissabte a la nit, l'única persona que hi ha a l'edifici és una dona que està treballant hores extres.
Que fumava.
Que
és l'única de l'edifici, teòricament.
L'única de l'edifici que ha anat a treballar en dissabte és una dona. Quina casualitat, eh?
Bueno, és el dia,
l'única que va anar a treballar i que no parava, segons els pèrits, no parava de fumar.
Anem pel misteri 4, que aquí entrem en matèria una mica delicada. I és, què passa amb la documentació de l'empresa Deloitte?
Cuidao.
Que s'ha d'entregar a la Fiscalia Anticorrupció al cap de dos dies. I aquí és on entrem en la temàtica més delicada i misteriosa. Deloitte havia de fer una auditoria a FG Valores. FG Valores era una empresa de Francisco González. Aquests documents havien de servir per investigar si la venda que va fer el 1996 aquest senyor de FG Valores a Merrill Lynch va ser irregular. Per què? Perquè Francisco González volia ser president d'Argentària i era incompatible la presidència d'Argentària amb l'empresa FG Valores. Per tant, si vol tenir aquest càrrec, ha de vendre FG Valores i ho ven a Merrill Lynch. Què passa? Que la Fiscalia Anticorrupció veu aquesta venda i vol investigar si s'ha fet com s'havia de fer, perquè hi detecten motius d'alguna irregularitat i, per tant, demanen investigar aquesta documentació. Per tant, és una informació, una documentació que podria comprometre Francisco González, que era un home en aquell moment poderós, perquè de la presidència d'Argentària passa a la presidència de BBVA. Per tant, era un càrrec que havia d'estar revestit d'una certa honorabilitat. Anem a PAMS. Qui és Francisco González?
Francisco González es uno de los banqueros más importantes. Su fulgurante carrera empieza con la creación de una empresa de inversiones, FG Valores. En 1996 quiere convertirse en presidente del Banco Argentaria. Pero para conseguirlo deberá vender FG Valores por incompatibilidad de cargos. Francisco González vende FG Valores y se convierte en presidente de Argentaria. Un año después fusiona Argentaria con el Banco Bilbao Vizcaya y forma así el Gran Banco Español. Finalmente, en el 2000, se convierte en presidente único de la entidad y en uno de los banqueros más poderosos del país.
¿Y ve qué pasa si no es troben aquests papers? Recordem, uns papers que s'havien d'entregar dilluns i es cremen dissabte. ¿Qué pasa si no es troben?
La Fiscalía Anticorrupción decide, por iniciativa propia, investigar este caso. Entonces, le pide toda la documentación al auditor.
¡Qué casualidad! Llega la Fiscalía Anticorrupción, te está pidiendo la base documental y se incendia la torre.
En teoría, todas las empresas te decían que no habían perdido nada, excepto los papeles de Francisco González.
Se incendia en el Windsor, y por lo tanto no hay documentos y no hay caso.
¡Qué casualidad!
Es veritat, es una casualitat, allò que passa. Això pot passar com a casualitat.
Clar, aquí el misteri és que hi havia aquests papers que no volien que se sabés.
Però els responsables que van fer l'auditoria, No podien explicar les conclusions que havien posat en els papers, perquè jo penso, molt bé, els papers s'han cremat, però hi ha una gent que ha redactat aquells papers. Se'ls havia d'investigar per dir, escoltin...
Algú ha de tenir còpies d'aquest paper.
No, ningú té còpies. No còpies, però dir, vostès a quina conclusió van arribar?
Ningú té còpies.
Que hi havia en aquests papers.
I tot ve per una petició del banc Merrill Lynch, que quan es fa aquesta... compra, per part de... de l'expresident del banc BBVA, Francisco González, quan fa la venda, ell cobra uns diners i, segons Merrill Lynch, aquesta cartera de valors està devaluada. És a dir...
No valia el que vam pagar.
No. Segons Merrill Lynch, hi ha una diferència del valor de 800 milions de les antigues pessetes. I d'aquí que Merrill Lynch denunciï o vulgui investigar realment aquesta cartera de valors de Francisco González, quin valor real tenia, perquè se senten estafats. I d'aquí la demanda a través de la Fiscalia per part de Merrill Lynch. Però, clar, aquests documents només estaven a Deloitte i, al cremar-se l'edifici, no hi ha document, no hi ha cas.
Es perden les proves, és a dir, tothom pot explicar el que vulgui, clar, però si tu no tens prova per demostrar-ho, no hi ha cas. Mentrestant, el foc continua cremant. Aquell foc era cada vegada més virulent, cada vegada afectava més plantes, el foc comença a baixar, els bombers decideixen abandonar l'edifici, creuen que l'edifici es pot començar a esfondrar, apareix el que ells anomenen el síndrome de l'11 de setembre, i és... quan? Hem de pensar que això és el 2005, l'11 de setembre era el 2001, sí, sí. Per tant, en certa manera es crea una sensació de pànic a que l'edifici pot ensorrar-se en algun moment. Això se'ls hi critica als bombers, que aquest síndrome pot fer que abandonin l'edifici d'una manera més precipitada del que caldria. Sí, sí, sí. A partir d'aquí comença a aparèixer l'especulació periodística sobre l'actuació dels bombers, però també sobre tots els misteris que estan afectant aquesta incompetència general al voltant d'aquest accident. I el gran dilema, és un accident o és un sabotatge? Els bombers abandonen l'edifici gairebé a la 1 de la matinada. I resulta que a les 3:50 de la matinada, uns veïns detecten unes figures humanes a la planta 16. Misteri número 5. Què són aquestes figures que es veuen a través de la finestra quan, teòricament, els bombers ja han abandonat l'edifici i asseguren que no hi ha ningú dins de l'edifici?
Y fue cuando, en esta información, pues percibo y aprecio directamente con mi vista que habían personas dentro del edificio, en una planta 12 o 15 aproximadamente, no lo recuerdo bien. Y esas personas, pues, no solo estaban en esa planta, sino que además iban moviéndose, iban encendiendo y apagando luces, y de pronto veíamos que había actividad en aquel lugar.
Ya me pareció un poquito más raro cuando salieron las imágenes de aquella vecina que había grabado aquellas siluetas. En cualquier caso, a partir de ahí, yo creo que ya tomó un cariz extraño el incendio.
Yo veía que tenían algún elemento en la mano, se veía una linterna.
Sí, sí.
Y es cuando, bueno, llamé la atención de mi esposa de que en las noticias de Telemadrid informaban que no había nadie en el edificio y, por lo contrario, pues estábamos viendo en directo que sí que habían personas. Y es cuando le informé de que, bueno, que grabase esas imágenes.
Sí, sí, i es veuen, eh?
A la planta 16 que hi havia, ens ho podeu...
15?
O sigui, a la planta de la 3, 16 hi havia...
Deloitte.
Deloitte.
De la 3 a la 26, Deloitte.
Deloitte.
Sí, sí.
Aquest veí, aquesta persona que parlava ara, és aquest senyor que estava a casa d'uns amics i que veu ell això i amb la seva dona ho graven. Truquen al 112, els hi expliquen i els hi diuen que són bombers. A ell li estranya aquesta, diguem, incoherència entre el que diuen els mitjans de comunicació i el que li diuen al 112. I es comença a debatre si aquelles siluetes són reals o pot ser un efecte òptic d'un reflexe d'algun edifici que hi hagi al davant.
No.
És veritat que quan veus les imatges no semblen un reflex.
Des del primer moment ja veus que no és un reflex.
No és un reflex.
És tractar-te d'idiota. Ja. Però és el que es va insinuar i, fins i tot, era una versió dels propis bombers que deien que eren reflexes.
Sí, sí.
Que al final la policia judicial va començar a investigar, va dir que no s'aguantava per enlloc el dels reflexes.
Amb tot, hi ha qui elabora la tesi sobre els reflexes. És a dir, cadascú
sí,
qui
no,
hi posa la versió que més
la
li
convé.
Ah, sí, no sé si recordeu...
Encenien i tancaven unes
olors. I tant, anaven amb els olors buscant uns papers.
I no sé si recordeu que molts mitjans van difondre la tesi que aquelles siluetes semblava que estiguessin practicant sexe en aquelles oficines. En unes circumstàncies una mica de risc.
Doncs això és una informació rellevant per a
sobretot que estiguessin fent sexe en un edifici que està a punt de col·lapsar.
Jo recordo que en aquell moment hi havia molta gent que llavors es va posar a parlar...
5 pisos amunt hi havia un fucardal.
Sí, sí, però això va donar, no sé si ho recordeu, sí, sí. Jo recordo que en aquell moment es va començar a parlar de... gent que li agrada practicar el sexe en situacions de risc.
No, no, jo era de màxim risc perquè els bombers havien desallotjat l'edifici i l'edifici estava caient a trossos.
El documental La maldición del Windsor entrevisten també a Alberto Ruiz Gallardón, que era l'alcalde de Madrid en aquell moment, i ell diu que tot això no té cap tipus de credibilitat.
Alguien me llamó para decirme, dice, la prensa amarilla está diciendo
prensa amarilla.
Eso fue lo que me dijeron. Digo, ¿qué estupideces están dijeron? O sea, que había gente en el edificio. Era técnicamente imposible. Con la temperatura que tiene el edificio no puede haber nadie vivo dentro. Y por eso era una estupidez técnica. Era una estupidez técnica. Ningún medio de comunicación serio y responsable le dio credibilidad a aquello.
Home, no sé què dir-te, d'aquest record. Jo diria que hi va haver molts mitjans que sostenien aquesta tesi.
I tant.
Bueno, és que ell parla com si ell tingués la veritat absoluta, quan dius, a veure, hi ha algunes qüestions que encara no s'han resolt.
No s'han resolt, exacte. Després hi apareix una dona misteriosa que sembla... Sabeu aquella faula de la dona de la curva? La dona de la curva?
Sí.
Doncs aquí apareix una història semblant i l'explica el director general d'Emergències de Madrid en el documental. És a dir, que no és un rumor, ni és algú que estava a la zona zero i que viu aquesta anècdota.
En un momento determinado, yo no sé por qué estoy cerca de la Castellana. Y en ese momento llegó efectivamente un coche de alta gama, coche negro, o al menos a mí me pareció negro a esas horas de la noche, o por contraste con el abrigo que llevaba la persona que salió del vehículo, que era completamente blanco. O sea, había un conductor, paró, la señora salió del asiento de atrás y se fue directo, muy decidida. Policía Nacional la dio el alto, le dijo que no se podía pasar. La señora dijo que ya era dueña del edificio y se metió para adentro.
Aquesta explicació m'ha sorprès una mica, perquè, clar, no soy la dueña del edificio. Ah, passe. I llavors resulta que et diuen que és impossible que hi hagi algú a dins, però resulta que si arribes i ets la mestressa de l'edifici, pots passar i entrar per la porta gran.
I aquest que escoltava més el cap d'Emergències, que no en tenia res, perquè, clar, diu, arriba aquesta senyora, baixa del cotxe amb un abric blanc, com si vingués de festa.
Molt adequat per anar amb un incendi, també.
Molt.
Déjeme pasar, que soy la dueña del edificio. Ah, pues passe, adelante. Que me sé lo bonzo.
Arriben a la conclusió que aquesta senyora és l'hereva de Julián Reizábal. Julián Reizábal és el propietari original de l'edifici i aquesta senyora era la seva hereva, per tant, la propietària en aquell moment. A partir d'aquí...
La que cobrava de totes aquestes
lloguers,
empreses.
Clar, la que cobrava els lloguers. A partir d'aquí el documental comença a explicar-nos qui era Julián Reizábal, que és el típic home fet a si mateix que acaba tenint una fortuna.
Passa molt, això.
I quines dinàmiques familiars tenia, doncs, aquesta gran família i com es van repartir l'imperi d'empreses i com fan els diners. Llavors, a partir d'aquí ens expliquen que és un senyor que fa els diners primer amb cinemes d'estiu. Primer fa de comptable, veu que això dels cinemes és un negoci i passa a fer cinemes a Madrid i locals d'oci, després passa a fer
discoteques,
bars de copes, perquè ell veu que, per exemple, un cop té tots els cinemes, diu, calla, que quan la gent surt del cinema vol fer una copa, doncs al costat de cada cinema hi posa
una sala de festes
perquè puguis completar la tarda.
Feia l'Iñigo, feia el directíssimo, feia sales de festa on hi havia taules per prendre una cosa, actuacions en directe, humoristes, i aleshores amb aquesta dinàmica va començar a fer també les pel·lícules del Destape, perquè, clar, tot era una roda.
Per tant, aquí entrem, que en el documental, si el veieu, doncs descobrireu tota aquesta trama familiar d'hereus barallats entre ells, conflictes, i diguem allò que l'imperi va degradant-se i que, per tant, les coses ja no donen tant de si com donaven a l'inici. I aquí hi ha també part de la tesi que contribueix a incrementar aquest misteri. Misteri número 7. Podrien ser fantasmes.
Això sí que aquí, perdona, aquesta part és allò que diem la és Sant Blas.
Sí.
O sigui, això, aquest apartat del documental...
És que ara...
És que el tros aquest el vaig avançar.
No.
Fantasmes qui?
No.
És que d'això n'ha hablat...
Les ombres, aquella. Les ombres.
Han hablado...
Ara, està dedicat a Cuarto Milenio.
En Cuarto Milenio s'ha hablado mucho de eso.
Bueno, de fet, surt Iker Jiménez, que es nota que queda bé. Iker Jiménez amb el seu nivell de rigor i...
Com sempre.
Eh? Sí.
Bueno, no feu mofa i befa i escoltem-ho.
Això.
Què fa el documental per intentar contrastar la tesi dels fantasmes?
Atenció.
Doncs consulten a Pedro Amorós, que és un parapsicòleg, per veure si es podrien tractar de fantasmes, i aquest senyor...
Cuidado,
defensa que hi ha, doncs, llocs encantats amb manifestacions de caire paranormal, com la pirogènesis, que són quan els objectes es cremen sols.
¿Puedes, por favor, decirnos quiénes eran esas figuras que se movían en aquel entonces?
Fantasmas, ¿eh?
Hace 16 años. ¿Eran fantasmas? ¿Ha habido algo?
Es que por ahí se oye como una máquina de limpieza.
Vamos, no, está claro.
Sí, está todo el rato. Pero...
No,
yo lo que busco es... No se oye nada, quiero decir. Que tú señalizas, pero yo no escucho nada raro.
Claro. Repito pregunta. Vamos a centrarnos exactamente en esas imágenes. ¿Eran fantasmas? Recuerda tú también, Marta, esas imágenes, visualízalas, de la que ocurrieron hace 16 años.
Está pidiendo la respuesta.
Lo sé.
Esto es un no rotundo, vamos.
Perquè la seva ajudant porta dos palillos.
Sí. Sí, són les varetes aquelles electromagnètiques.
Ho fan al carrer on hi havia hagut l'edifici.
Sí, sí.
I llavors hi ha l'ajudant del parapsicòleg, va amb dos palillos, varetes.
Són les varetes de Saurí.
Sí, sí.
Ah, doncs aquestes Saurí, varetes. Sí. I quan fan aquesta pregunta als esperits, o no sé qui li fan...
Se separen. És no.
Sí, sí.
No. I ja està. Doncs no són fantasmes.
Va, aquesta part,
però perdoneu un segon,
la podeu obviar perfectament.
No.
Perquè està clar que no són fantasmes, són dues persones que estaven en l'edifici, a la planta 7.
I allò de la combustió espontània que no s'ha explicat, que és una persona...
Va, digues. Ara que fa tricitis. Digues. Podem estar aquí fins demà a les 7 de la tarda.
S'encén de casualitat en el despatx que fumava una senyora. Les entrevistes fetes amb Radio Estèsia també permeten molta credibilitat. Després hi ha la teoria que hem dit abans dels reflexes. Apareix un nou misteri, el forat, un butrón.
Sí.
De cop descobreixen un butrón a la base de l'edifici, un forat, com si algú hagués fet un forat a la façana per entrar dins l'edifici i no ser vist pels bombers i per les...
I la càmera aquella
que no fos per on va passar la propietària de l'edifici, la de l'abric de color blanc.
Exacte. Aquesta tesi es resoldrà al final...
És que tot, al final del documental queda pràcticament tot resolt excepte una qüestió.
I misteri número 8. Estaria Villarejo...
Aquí està. Ara. Que també surt en aquesta trama.
Implicat en la desaparició dels documents que podrien inculpar Francisco González. Així ho explicava les notícies de La Sexta en aquell moment.
El excomisario Villarejo estaría relacionado con el incendio del edificio Windsor de Madrid. Según publica Moncloa.com, Villarejo plasmó en varios documentos que tuvo un encargo del BBVA para destruir documentos comprometedores del expresidente del banco, de Francisco González. Villarejo dejó por escrito en un documento que existió un proyecto para la eliminación física de esos documentos que reclamaba la justicia. Las únicas copias estaban en la sede de Deloitte, en el edificio incendio.
Tenia estat tot dit.
Villarejo anirà apareixent en diverses ocasions.
Ja està tot dit.
Villarejo fins i tot està ara al vestidor del Barça amb les possibles lesions, perquè està a totes les salses.
Realment apareix allà. A més, t'expliquen tota una trama que aquesta em va semblar molt interessant sobre com Villarejo té un despatx molt en aquesta mateixa zona d'edificis, i al final totes les parts enfrontades tenen oficines en aquest barri, de tal manera que per les finestres gairebé es veuen els uns als altres. Aquesta és la part que a mi em va semblar més sucosa del documental. Hi ha una cosa molt interessant. El president de Sacyr aspirava també a presidir el BBVA i també formava part d'aquest veïnat.
Al costat.
I quan veu l'incendi del Windsor, ho entén com una demostració de poder, i això atura les seves aspiracions perquè ja ho troba excessiu. És a dir, ell comença a veure que és una manera d'avisar-lo, perquè, clar, ell ho veu des del seu despatx, com aquell que diu des de la cadira del seu despatx, diu, si aquests són capaços
de
fotre foc a l'edifici, jo més val que em retiri,
perquè...
Ell acaba dient que té clar que si intenta, continua aspirant a aquest càrrec, pot ser que no conegui els seus nets i, per tant, decideix que es retira veient les falles del Windsor.
Ben fet.
Villarejo treballa pel BBVA...
Atenció.
...entre el 2002 i el 2017. Acaba cobrant uns 10 milions d'euros.
No són euros.
I és curiós perquè, teòricament, un funcionari de l'Estat no podia tenir aquest tipus de
remuneracions
extres de l'empresa privada. Casualment, el fiscal anticorrupció que entrevisten en aquest documental no troba important els vincles de Villarejo amb el cas.
Yo, sobre las informaciones que surgieron últimamente, sobre si algunas anotaciones que pudiera tener el señor Villarejo sobre el incendio y sobre la petición que se había hecho al auditor de determinados papeles, pues a mí no me hacen cambiar mi opinión, la que tenía entonces y la que sigo teniendo ahora, de que no existe ningún tipo de conexión causal entre un hecho y otro.
No
en ese sentido, consideramos que la viabilidad de un procedimiento penal era nula y que, por lo tanto, no procedía a seguir investigando o incoar un procedimiento penal sobre estos hechos.
No procede, señoría, no procede.
Bé, en el quart capítol és quan es comencen a resoldre...
Els misteris.
Tots els misteris. Perdoneu, me'n deixo un altre.
Ah, calla.
Un altre misteri. Per què s'enderroca tan ràpid l'edifici? I és que en 5 mesos ha estat tot a terra i només queda el solar. I aquesta és una de les altres tesis que també s'acabaran d'explicar en l'últim episodi. Per mi el més interessant de tots és el capítol 2. El primer i el segon són els més sucosos en aquest sentit. El quart intenta com...
Tancar
aclarir
les portes cobertes.
Tesis, les que sí, les que no, i les que no sabrem mai. En aquest sentit és una mica decebedor perquè no hi ha una investigació nova, sinó que en certa manera és com un resum de tot el que es va saber fins a aquell moment.
Però hi ha un detall que hem tingut al davant tota l'estona i no l'hem sabut veure. Per què es deia edifici Windsor? Què tenia que veure la casa reial del Regne Unit en tot això? Potser era Camilla Parker Bowles, la dona que va baixar d'aquell cotxe? Ah, això ho hauríem d'investigar, sens dubte.
Ah, senyora Fletcher, ho expliquen en el documental.
Ja m'han fotut un altre cop el capítol!
Sembla que la B-doble era un element molt atractiu en un edifici que havia de demostrar certa modernitat.
Ah.
I la història aquesta dels Windsor, diguem que li donava aquesta mena
prestància.
De prestància i majestuositat a l'edifici.
Mònica Planes, ja ho sabeu, l'incendi,
la maldició.
La maldició.
La maldició.
La maldició
del Windsor,
o la incompetència de l'edifici Windsor.
HBO Max, 4 capítols de 45 minuts.
Vinga, doncs gràcies, Mònica.
Gràcies.
Obrim una cervesa i acabem programa avui.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no havien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.